migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el preu de la llum continua pujant. Ja pràcticament és habitual veure 200 i pico euros, 300 euros al quilowatt hora. Són xifres d'aquelles que comencen a no ser notícia perquè sembla una normalitat, però és una autèntica barbaritat, sobretot quan parlem d'empreses que tot això ho han d'assumir, perquè si a casa se'ns dispara la factura a una empresa, doncs ja m'explicaràs com van les coses, no? Hi ha empreses que necessiten molta energia i llavors el problema és important. Hi ha empreses que poden aturar, hi ha empreses que han aturat producció perquè no sortia rendible, però d'altres no es poden permetre el luxe d'aturar-se. Llavors, què passa? Com es balla amb tot això? Parlem amb el professor del Departament d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Antoni Viladomat. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Vaja història tenim amb l'energia i les empreses. I això una empresa com s'ho fa? Perquè la factura es dispara d'una manera molt boja.
Efectivament, en aquests moments hi ha empreses que realment, quan va començar a pujar el preu de la llum en aquest cas, van haver que adaptar horaris de treball a horaris on l'energia era més, anava a dir econòmica, però no seria la paraula, més barata. Per exemple, tipus fundicions o aquest tipus d'indústries, es van haver d'adaptar-se, perquè és que era impossible treballar en els preus, diguéssim, de pic. Era impossible, no era rendible.
Clar, quan parlem, per exemple, d'una fleca, d'un petit comerç, encara és pitjor o no? O estem a les mateixes?
Desconec el que és el petit comerç, perquè jo sobretot em dedico al que és la indústria, i llavors sí que en la indústria, per això et dic exemples com fundicions o determinat sector metal·lúrgic que necessiten electricitat per tenir les màquines, clar, aquí tenen un impacte realment important. I ja dic, en alguns casos han tingut que fins i tot aturar producció en determinades franges horàries.
I surt a compte aturar aquesta producció? Perquè no sé si hi ha empreses que no es poden permetre aquest luxe d'aturar producció.
Efectivament, jo estic parlant de les que s'ho poden permetre. Hi ha empreses que pel la seva sistema de producció no poden aturar i llavors, clar, han d'assumir d'alguna manera que durant 24 hores han d'estar treballant, independentment d'aquesta situació. Evidentment, si això es manté el temps, el fet de que l'energia pagui tan cara, segurament s'hauran de prendre decisions. Jo les que conec són empreses que es poden permetre, entre cometes, el luxe d'aturar o de canviar horaris de treball per adaptar-los a franges horàries on l'energia és assequible, entre cometes.
El cas, Antoni, és que és una situació no assumible. Això no és sostenible en el temps i alguna cosa s'ha de fer. De fet, totes les institucions estan intentant doncs posar remei, però sembla que no acaba de funcionar del tot. Quin és el marge que es pot tenir? No sé si se sap el marge que es pot tenir de que aquesta situació pugui ser sostenible empresarialment parlant.
Bé, jo crec que les empreses, clar, hi ha com dos casos bastant diferents. Aquelles empreses que d'alguna manera poden repercutir en els seus clients aquestes pujades de preus, i aquelles empreses que pel motiu que sigui han tancat preus per un període d'un any o el que sigui. Clar, quan han tancat un preu del meu producte durant tot el 2022, te'l vendré a tal, clar, aquí és molt més complicat. Si no hi ha cap clàusula de revisió, que a vegades alguns contractes tenen, diguéssim, la particularitat de tenir una revisió de dir si mai el preu de la matèria prima, el preu de l'energia puja o varien més d'un percentatge, hauríem de revisar-ho. Però clar, això no passa en molts contractes, simplement es dona un preu tancat per tot l'any. Llavors l'únic que és que només diguem a aquesta empresa assumir això que ha signat, i si toca pèrdues, toca pèrdues. S'ha arriscat.
Si toca pèrdues, vull dir, així, tal qual. Clar, aquí és on haurà d'entrar una, no sé, una certa protecció estatal, no? Suposo, no? No, o no?
No tinc clar fins a quin punt pot impactar, o sigui, intervenir molt o no. Per exemple, moltes empreses que tenen certificacions tipus ISO 9001, ja per, diguéssim, per la manera de gestionar l'empresa, tenen l'obligació d'analitzar periòdicament quins riscos i oportunitats poden afectar a l'empresa, a la gestió de l'empresa. Clar, aquesta anàlisi de riscos, en teoria, s'ha de fer permanentment. Jo el que veig és que durant aquest 2022, efectivament, moltes empreses han introduït aquest tema de l'energia, però no només l'energia. Energia elèctrica, combustible dels vehicles, sobretot en flotes de transports, de logística, de distribució, el cost de la matèria prima. O sigui, clar, no és només l'energia. Per la indústria, diguéssim que se sumen com tres elements, que és la matèria prima puja, suposant que arribi. Després clar. Tenim afegit el tema d'escassetat, combustibles i energia elèctrica. Clar, és un còctel una mica explosiu per algunes empreses.
Totalment explosiu i, a més, que obliga a una readaptació o a tancar. Com afectarà tot això al teixit empresarial? Perquè, clar, econòmicament no és sostenible, això.
Bueno, econòmicament no és sostenible. Per això comentava que hi ha aquelles empreses que, d'alguna manera, poden negociar amb els seus clients aquestes variacions, i em consta que hi ha determinats sectors que s'estan fent esforços per, d'alguna manera, dir, mira, nosaltres havíem pactat unes condicions amb un marc que no s'assembla al d'ara. Mm. Hi ha empreses que estan disposades a buscar aquesta entesa, però hi ha empreses que diuen, no, nosaltres hem signat això per tot el 2022 i, entre cometes, és el teu problema. Clar, diguéssim, hi ha dos escenaris bastant diferents. Aquelles empreses que d'alguna manera poden repercutir en els seus clients part d'aquestes pujades, i aquelles que el client diu, és el teu problema. En les primeres que es pot repercutir, penso que, aviam, si es volen entendre, pel bé de tant de la indústria com dels seus clients, s'entendran.
Uh-huh.
Perquè tampoc és tan fàcil trobar empreses proveïdores que compleixin i bones.
No, això segur. Llavors, en aquestes situacions, una intervenció pública està justificada quan parlem de topall de preus d'energia, quan parlem d'aquesta intervenció pública que no sempre es veu amb bons ulls? Està més que justificada o no? Temporalment, clar.
No podria respondre aquesta pregunta perquè no és la meva àrea i seria especular.
L'especulació bàsicament seria... De fet, és el que s'està fent, no? Aquesta entrada que és intentar posar ara, sí. Gravar amb el 33% els beneficis extraordinaris de les energètiques per intentar, doncs, baixar el preu de l'energia, que és la clau de tot en aquest cas. És que si puja l'energia, Antoni, puja absolutament tot.
Sí, però és el que comentava. O sigui, el fet de topar preus de l'electricitat, això, d'acord, però qui ho pagarà al final? O sigui, clar. És una pregunta que jo també em queda en l'aire. Llavors, jo, el meu punt de vista, que és del sector industrial, que és el que jo veig dia a dia, sense la part d'intervenció de l'Estat, clar, ells han de lluitar amb les eines que tenen, que és els contractes que tenen amb els clients, els acords que tenen signats, sí. I la bona voluntat per part de client-proveïdor per entendre's.
I acostuma a haver aquesta bona voluntat de renegociar o repartir càrregues?
Quan el tipus de producte que subministra el proveïdor és un tipus de producte que té un cert valor afegit, que no és una commodity, és a dir, que és un valor, que és un producte que realment no és tan fàcil de buscar un altre proveïdor, sí que s'acostuma a arribar a un acord. Per una empresa, diguéssim, un cop busca un proveïdor, si aquest proveïdor en puc trobar 10.000 a la zona o a Europa o sense moure'm massa, doncs, evidentment, poder no tindrà tanta voluntat en arribar a un acord. Però quan ha costat trobar un determinat proveïdor que compleix, que ho fa les coses d'una determinada manera, que fins i tot a vegades tenen sistemes informàtics integrats. Clar, fer un canvi de proveïdor no és tan fàcil. Té uns costos importants, a part d'un temps. Llavors, en aquests casos, s'acostuma a arribar a acords. Mm.
Doncs veurem com acaba tot això. El teixit empresarial, doncs, és essencial. Ja, no cal que ho digui jo, és una qüestió molt òbvia. Senyor Antoni Viladomat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.